Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Parlarem del laberinto del fauna al debat, de les curiositats de Jurassic Park i a l'espai notícies de Rec 3 Genesis. Comencem! M'acompanyen una vegada més Sergio Montesinos i Joan Soler. Hola, nois.
Hola.
Hola, bona nit.
I us parla Laura Matallana. Com ja m'ha avançat, a l'espai debat en Sergio Montesinos ens parlarà del laberinto del fauno.
El debat.
Què et sembla si primer ens expliques una mica l'argument d'aquesta gran pel·lícula de Guillermo del Toro?
Molt bé, doncs El laberinto del fauno ens situa l'any 1944, en plena postguerra espanyola, on explica la història d'Ofèlia, una nena de 13 anys que descobreix les ruïnes d'un laberint on es troba amb un fauna, una estranya criatura que li explica que ella és en realitat una princesa, última en la seva estirp, a la qual els seus porten molt temps esperant. Per poder tornar al seu màgic regne, la nena haurà d'enfrontar-se a tres proves abans de la lluna plena.
Què ens has de dir del director?
El director d'aquest film és el mexicà Guillermo del Toro, conegut realitzador de pel·lícules com Blade 2, la saga de Hellboy o de la cinta espanyola L'Espinazo del Diablo.
Tinc entès que també va participar en la producció de L'Orfanato i Los Ojos de Julia, no?
Correcte, sí, sí.
Molt bé.
Continuem parlant del cinema del Toro. El cinema del Toro es caracteritza per la seva ambientació espectacular i fascinant en les seves pel·lícules, creant d'aquesta manera ambients realment aclaparadors, amb situacions màgiques o fantàstiques. El seu estil ve molt marcat pel seu gust en l'art dels símbols i la seva gran atracció per tot allò relacionat amb els mons fantàstics, ja sigui des del punt de vista dels contes de fades o de temàtiques més fosques.
Recorda molt, potser, el director Tim Burton, no?, per les seves escenografies i per l'atrezzo de les pel·lícules.
Sí, són dos directors molt paral·lels en aquest sentit. Són molt detallistes en els seus escenaris.
I molt originals a l'hora de fer,
sí,
pel·lícules.
Sí.
Molt bé.
I El laberinto del fauno no és una excepció en el seu cinema, ja que la pel·lícula té una ambientació detallista en el punt més inimaginable, des de la llum del sol, els llocs foscos, el bosc, el molí on viuen Ofèlia i la seva mare amb totes les mestresses i l'exèrcit feixista comandat pel capità Vidal, padrastre d'Ofèlia, i destacar sobretot el disseny dels monstres, especialment el del fauna.
Que fa una mica de por,
una mica,
només
sí.
Veure'l.
Sí, sí.
Ens pots posar una mica en context on es situa aquesta història?
Deixant de banda la seva visió més fantasiosa aquí, com ja ho va fer amb L'Espinazo del Diablo, del Toro torna a parlar de la Guerra Civil, i és que paral·lela a l'aventura d'Ofèlia transcorre la lluita contra el feixisme i el dia a dia en el campament militar i la missió obsessiva de Vidal d'instaurar tots els nivells una manera de vida que anul·la la individualitat, concepte molt present al llarg del film.
Llavors, realment, El laberinto del fauno, què és el que explica?
Doncs El laberinto del fauno és un conte de fades antifeixista en època de postguerra i diríem que és en definitiva un conte de fades adult, cruel, però a la vegada fosc i terrible, que creua diferents gèneres com el fantàstic, el de terror i el d'aventures.
Molts gèneres junts, no?
És una pel·lícula que, tot i parlar d'un tema tan recurrent i es podria dir pesat a les pel·lícules de cinema espanyol com és la Guerra Civil, ha sabut donar-li un toc de talent innovador i diferent que la converteix en una de les millors pel·lícules espanyoles dels últims anys.
I tant, què podem dir amb aquest gran director que té darrere? Després ens podries parlar una mica dels actors. Tinc entès que hi ha una jove debutant, Ivana Baquero, que de fet va guanyar també l'Oscar, no?, la millor actriu.
Doncs sí, a part de la seva magnífica història, la pel·lícula destaca pel seu gran planter d'actors i actrius espanyols, en el que destaquen Maribel Verdú, interpretant a Mercedes, que és la servent del capità Vidal, i germana d'un dels guerrillers que lluiten contra els feixistes. A més, crea un gran vincle molt especial amb Ofèlia. Després tenim a Sergi López, interpretant el capità Vidal, que diríem que és un feixista sàdic, cruel i arrogant. Ariadna Gil fa de mare d'Ofèlia i dona del capità, que a més està embarassada d'un nadó. I per últim tenim a la jove promesa Ivana Baquero, interpretant a Ofèlia, que és la veritable protagonista del film, que podríem dir que és una noia somiadora i amant dels contes de fades.
Molt bé. En qüestió de premis, va ser la guanyadora de més premis Goya del 2006, no?
Doncs sí, bueno, la pel·lícula va ser molt aclamada en festivals ja com Sitges o Cannes, i en els premis Goya va guanyar 7 guardons, on destaquen millor guió original, millor actriu revelació per Ivana Vaquero, millor muntatge i efectes especials pels catalans David Martí i Montse Ribé. Els Oscars va rebre 3 guardons, millor fotografia, direcció artística i maquillatge, on repetien un altre cop David Martí i Montse Ribé pel disseny dels monstres.
És com una mica la consolidació del cinema espanyol, no, aquesta pel·lícula?
Doncs sí, sí.
Doncs aprofitant que avui parlem d'una pel·lícula espanyola i per acabar amb la secció, què us sembla el cinema espanyol? Us agrada? El veieu inferior a l'americà?
Doncs a mi personalment no em desagrada. Potser no m'agrada tant com el cinema europeu o algunes produccions americanes, principalment les independents. Però no ens podem queixar del talent dels directors espanyols com Almodóvar, Amenábar, Daniel Monzón, amb la seva Celda 211, o el més recent Daniel Sánchez Arévalo, que és el director de Azul Oscuro Casi Negro, o Gordos, que són dos pel·lícules que a mi m'agraden molt, com tampoc del gran planter d'actors i actrius. Però realment es fa difícil competir amb les pel·lícules que ens arriben de Hollywood. Potser no tant per la seva qualitat, però sí pel seu pressupost. Aquí és difícil fer pel·lícules de gran pressupost. Allà és habitual gastar-se 100 o 200 milions de dòlars en superproduccions. L'única opció que tenim aquí és que arribin directors com el mateix Del Toro, que a la vegada són el productor, per tenir grans produccions de qualitat. A més, l'altre problema que veig del cinema espanyol és el màrqueting. S'anuncien les pel·lícules més comercials dirigides als joves, com Torrente 4, 3 metros sobre el cielo, o Monteros y Gordas, que són de dubtosa qualitat, deixant de banda altres pel·lícules com Secuestrados, Carne de Neón, o Les Catalanes Herois, o la recent guanyadora dels Goya d'aquest any, Pa Negre, que no tenen publicitat i passen desapercebudes per la cartellera.
Jo, personalment, no sóc molt seguidor del cine espanyol, però les pel·lícules que he vist sí que m'han agradat.
Molt bé, jo crec que actualment viu un dels millors moments a escala internacional. Estem destacant a nivell mundial per les grans produccions espanyoles. Però el que deia en Sergio, crec que pel·lícules com Torrente i pel·lícules que busquen fer gràcia fàcilment a la gent, estan deteriorant una mica el nostre cinema i estan fent que es conegui un sentit del nostre cinema que no és el que volem traslladar fora de les nostres fronteres. Doncs bé, nois, acabem amb el debat. I què us sembla si passem a la cartellera? Come and get me,
boys. Les estrenes de la setmana.
Agua para elefantes, una pel·lícula de Francis Lawrence protagonitzada pel popular Robert Pattinson. Es tracta d'una adaptació del best-seller de Sarah Gruen. A l'època de la Gran Depressió, un jove estudiant de veterinària es veu obligat a deixar els seus estudis després de l'assassinat dels seus pares. Comença llavors a treballar pels germans Benzini, com veterinari al seu circ. El jove s'enamora de Marlena, una amazona que està casada amb August, l'encarregat de d'ensinistrar els animals, un home tan carismàtic com perillós.
Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
Mereces una vida feliz.
Aquí soy una estrella. Fuera de aquí, no soy nada.
Ara passem a una comèdia americana, Carta Blanca dels germans Farrelly. Dos amics lamenten que el matrimoni els hagi arruïnat tota possibilitat de diversió, especialment en el sexe. Les seves dones decideixen llavors concedir-los un cap de setmana lliure, un parèntesis de llibertat, en el que podran desmadrar-se tot el que vulguin, sense remordiments ni explicacions. Com acabarà la cosa?
Los hombres casados creen que de no ser por vosotras podrían estar con un montón de mujeres.
Voy a darte carta blanca.
¿Qué?
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 Carta blanca.
Tú y yo solos los próximos 6 días.
Voy a cerrar.
Vale, y yo voy a tirarme a la de recepción.
¿Estáis seguros de que este es el mejor sitio para ligar con tías buenas?
¿Es mejor una pizzería?
Arriba una d'aquestes que tant m'agrada, una de terror, El Sicario de Dios. En un món destruït per segles de guerres entre l'home i els vampirs, Paul Bettany és un legendari guerrer que va destacar durant l'última guerra dels vampirs. Ara només és un sacerdot que viu en companyia d'altres homes a les ciutats controlades per l'església. Però quan la seva neboda és segrestada per un grup de vampirs assassins, el sacerdot decideix trencar els seus vots i anar en busca dels autors, o almenys venjar-se del líder del grup.
Debo restablecer mi autoridad. Fue un ataque de los vampiros.
¡Tú vete abajo!
¡No le mates!
Los ciudadanos tienen fe en la capacidad de la Iglesia para mantenerlos a salvo. Y no vas a debilitar esa fe.
¿De qué vale esa fe cuando es mentira?
Com cada setmana parlarem una mica dels estrenes espanyols, després de parlar de tant cinema espanyol, no pot faltar. No le llames amor, llámalo X, una comèdia d'Oriol Capel protagonitzada per Paco León, Kira Miró, Mariano Peña, Ana María Polvorosa, en definitiva molts dels actors de la sèrie de Telecinco Aída. Després de 20 anys de sequera creativa, el director de cinema porno Pepe Fons decideix fer una última pel·lícula. És així com neix la major producció espanyola de cinema porno de la història, El Alzamiento Nacional. Pepe té un somni, reviure els anys daurats com a director i que la Guerra Civil Espanyola tingui per fi una pel·lícula X que faci justícia. El que no imagina és que en aquest ambient viurà les tres històries d'amor més boniques que pugui recordar.
El Alzamiento Nacional.
Mi alegoría del triunfo del amor sobre la ideología va a ser una película porno. ¿Pero cómo voy a meter una orgía en plena batalla del Ebro?
El guión es muy potente, ¿eh?
¿En qué momento se nos ocurriría meternos en el porno, joder?
¿El celoso yo?
Para nada, vamos.
Y yo solo me he tirado a tu chica por exigencias del guión. Y anoche porque lo tenía huevo.
Doncs un comentari, sort que el cinema porno és l'antítesi del romanticisme, que si no... Què us han semblat de les estrenes?
Bé, jo crec que hi ha per tots els gustos. Tens històries d'amor, com la pel·lícula de Robert Pattinson, comèdia típica espanyola, com aquesta que has dit ara, i comèdia típica americana, amb la dels germans Farrelly.
Molt bé.
Jo tinc ganes de veure El Sicario.
Pinta molt bé aquesta pel·lícula, s'ha de dir.
Sí.
Molt bé, doncs passem a l'Espai Notícies.
Notícies.
Ja ha començat el rodatge d'una de les pel·lícules més esperades dels amants del terror, Rec 3 Génesis. La tercera entrega de l'exitosa franquícia Rec es posa en marxa en mans del solitari Paco Plaza. Una producció de Julio Fernández per Filmax. Aquesta nova entrega estarà protagonitzada per Leticia Dolera, que la recordarem per als seus papers que va fer, si no recordo malament, va sortir a Los Serrano.
Sí.
Fent un dels papers, i després per Diego Martín. A més, compta amb Jaume Belagueró, que va participar en la primera com a director i ara serà productor creatiu, i a més amb Elisa Salinas, com productora associada. El guió escrit per Luis Verdejo i Paco Plaza recupera l'essència de la primera entrega, que va aterroritzar el públic i meravellar la crítica.
Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre.
La duració del rodatge serà de 7 setmanes en diverses localitzacions de Barcelona. Rec 3 és un dels títols més esperats pels amants d'aquest gènere, com dèiem anteriorment. A nivell nacional i internacional, Rec i Rec 2 van recaudar 29 milions d'euros a taquilles de tot el món. I la nova entrega no serà menys, i ha sigut venuda a més de 20 països, entre els que s'inclou Estats Units, França, Regne Unit, Alemanya, Portugal... Com veieu, per fi el cinema espanyol està destacant arreu del món. Ens quedem amb les ganes de veure-la i haurem d'esperar una miqueta per gaudir d'aquesta gran pel·lícula.
Cine i curiositats.
Bé, doncs avui, com ja hem avançat abans també, parlarem a l'Espai Curiositats de Jurassic Park. Explica'ns una mica la introducció de la història i...
Sí, Jurassic Park, que és una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg, que es va estrenar l'any 1993 i està basada en la novel·la homònima de Michael Crichton. És una de les pel·lícules amb més èxit de tots els temps i el film descriu la clonació de diverses espècies dels dinosaures a partir de la manipulació genètica de segments de matèria prehistòrica preservada en un tros d'ambre.
Ai, és nada, no? Sí. Bé, i de les curiositats que destaquen a la pel·lícula?
Doncs, bueno, com a curiositat, això em va fer gràcia perquè Steven Spielberg va afirmar que no permetria veure els seus fills a la pel·lícula fins que no tinguessin 15 anys d'edat, ja que la considerava massa terrorífica.
Sí, sí, que una mica de por sí que feia.
Sí, sí, la veritat, quan va sortir
almenys
sí que
l'hauria
fet por.
Almenys impactant, sí. Era una mica.
Doncs, com que Steven Spielberg la va trobar massa terrorífica, en aquesta pel·lícula hi ha moltes escenes que no s'han inclòs en la versió final per la seva dificultat en quant a realització o violència que podia incloure. Com per exemple, es va construir un dinosaure petit per una escena en la que un dels nois es pujava sobre d'ell. Tècnics d'efectes especials van treballar amb aquest efecte durant un any, però al final Spielberg va pensar que això podria arruïnar el ritme de la pel·lícula i es va decidir suprimir-lo.
Això ja ho podria haver avisat abans, sí. No? Després de tot l'estudi i el treball de...
També es va eliminar una escena en la qual el T-Rex atacava els fills dels treballadors del parc, però es va decidir treure-la perquè era massa violenta.
Hi ha altres escenes també que tela.
Sí. I moltes errades van ser corregides digitalment. Alguns especialistes van ser modificats perquè semblessin actors i fins i tot en una escena un gip sencer va ser creat digitalment. Tothom recordarà el got d'aigua quan tremolava. I aquest got d'aigua estava situat a la part del davant del jeep, que vibra amb les passes del T-Rex. Doncs es va fer vibrar utilitzant una corda de guitarra que estava lligada a la part inferior del quadre de comandament del jeep per sota del got. Que l'hi havia algun tècnic anar movent la corda al mateix temps. A grans trets, qualsevol escena en la que hi sortia un dinosaure sencer era generada per ordinador, però les escenes en les que sortien únicament part de dinosaures van ser fetes a partir dels animatrònics, que eren dinosaures dissenyats amb peces robotitzades.
O sigui, que eren de veritat, no diguéssim?
Sí, diguéssim que sí. Llavors, els animatrònics eren creats per un equip d'efectes visuals que estava composat per uns 200 operaris.
Molts treballadors i tècnics, no?
Sí,
sí,
en total van crear 40 animatrònics.
Molt bé.
I errors de càmera, coses que potser, si algun espectador s'hi ha fixat, en una de les escenes en què el doctor Grant i dos nens estan escalant en la tanca per escapar del T-Rex, la càmera s'allunya i es pot veure que en realitat és un simple tros de tanca d'uns 10 metres de llarg al mig del camp. O sigui que podien sortir pels costats si volien. I com a detall graciós és que mentre el T-Rex persegueix el jeep a través del bosc, que el conductor mira pel retrovisor i veu la cara del T-Rex com camina, com està corrent, si ens hi fixem en el vidre, posa els objectes que es veuen per al mirall poden semblar més petits del que són en realitat. I és com una mica un T-Rex gegant del darrere i el retrovisor et posa això. Però bueno, és això només.
I fins aquí l'Espai Curiositats d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Joan.
De res.
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies, Joan, Sergio, per la vostra col·laboració. A vosaltres us esperem la setmana que ve, dimarts a 9:45 i dijous rematem a 9:00. Ens veiem aquí, a Cinèfils en Acció. Adeu!